Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, molt bona nit. Els donem la benvinguda un diumenge més al programa Església d'Urgell, amb el qual els apropem l'actualitat de la nostra diòcesi. L'Àlex Alsina és al control de les vies del so, els parla Carme Bonet. El tema central d'avui gira a l'entorn de la trobada diocesana de famílies que tindrà lloc a Andorra. En parlarem amb mossèn Cinto Busquet, de la Delegació Diocesana de Família i Vida i coordinador de la trobada. Continuarem amb altres temes i finalitzarem amb l'agenda.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Tot és a punt per celebrar el proper dia 12 d'abril la trobada diocesana de famílies, que enguany tindrà lloc a Andorra, al Col·legi Sant Armengol i al Santuari de la Mare de Déu de Meritxell. La trobada és organitzada per la Delegació Diocesana de Família i Vida del nostre bisbat d'Urgell. En parlem amb mossèn Cinto Busquet, d'aquesta delegació diocesana i coordinador de la trobada. Què tal, mossèn Cinto? Molt bona nit.
Molt bona nit, Carme.
Com sorgeix la idea de celebrar aquesta trobada i quina és la principal finalitat?
Bé, ara fa 2 anys que vàrem celebrar la primera trobada diocesana de les famílies aquí a la Seu d'Urgell. Va ser en ocasió de la festa de la Sagrada Família. La vàrem celebrar aquí a la catedral de la Seu d'Urgell i ja des de feia un parell d'anys que el bisbe m'havia demanat de fer alguna cosa, sobretot amb matrimonis joves. Hi havia un grup bonic que ens havíem ja trobat algunes vegades amb un tipus d'activitat de reflexió i de diàleg amb els matrimonis, que al mateix temps donàvem l'oportunitat d'un programa paral·lel, alternatiu per als fills, i d'ells va sortir aquesta exigència de tenir un cop a l'any un moment de trobada amb les famílies d'arreu del bisbat i de trobada amb el nostre bisbe. Va anar molt bé, va ser una primera convocatòria en un moment no gaire favorable perquè entre Nadal i Cap d'Any, però vam tenir una assistència ja de 100 persones en aquesta primera trobada del 2013. Llavors, l'any passat vàrem repetir una segona edició i la vàrem fer al Sant Crist de Balaguer i ja vam tenir-hi una participació al doble del primer any i a partir d'aquí doncs, ja s'ha creat la tradició d'anar-ho fent a diversos llocs del bisbat. L'any passat va ser a la part sud, va ser a la Noguera i aquest any, doncs, si Déu vol, la setmana vinent doncs, ho farem a Andorra.
I com s'ha previst aquesta jornada?
Bé, aquesta jornada té com a finalitat primera la de viure un dia de família amb les famílies. Per tant, doncs, una ocasió festiva i una ocasió celebrativa. I al mateix temps, un moment de reflexió sobre la realitat familiar en el sentit més ampli de la paraula. Hem fet l'any passat i ara fa 2 anys, l'esquema va ser fer un primer moment cultural. A la Seu doncs, vam fer un portes obertes de la catedral claustre al museu, amb un segon moment de testimoni de les famílies i amb un moment conclusiu amb l'Eucaristia presidida per l'arquebisbe Joan Enric, donant la possibilitat també de dinar junts. L'any passat a Balaguer ho vam modificar una miqueta, vam fer un primer moment al mateix santuari amb aquest testimonis de famílies, un segon moment amb l'Eucaristia i un darrer moment que va ser molt participat també, es van quedar més de 100 persones a dinar també, i havent dinat vàrem fer una visita guiada de les muralles i de Santa Maria de Balaguer. Aquest any hem volgut canviar una miqueta el format i aleshores tindrem al començament una conferència, diàleg, amb un matrimoni que per molts anys han pujat aquí al nostre bisbat, al Cadí, a fer una mica de descans, el Robert Roche i la seva dona, la Maria Gràcia Vallès, que precisament l'any passat, al mes de novembre, varen celebrar els 50 anys de casats. Pares de 7 fills, avis, el professor Robert Roche és psicòleg i ha treballat molt els temes de prosocialitat, és a dir, la capacitat que tenim i la necessitat que tenim de relacionar-nos amb els altres per a realitzar-nos i per a créixer com a persones. La Maria Gràcia és una persona molt preparada i els hem demanat que parlin sobre la família com a subjecte de l'evangelització. Aquest va ser un dels punts claus que el sínode sobre la família de l'any passat va subratllar, la família no tant com a objecte de l'evangelització. Els bisbes, els capellans, no hem de pensar tant a la família com l'objecte, el target de la nostra cura pastoral, sinó que hem de pensar a les famílies com a protagonistes de la nova evangelització que és necessària en aquests moments. El tema general, el lema de la jornada d'enguany serà Família i Evangeli avui. És a dir, què representa la bona nova de Jesús per a la família en aquest context complex en el que ens trobem? Com les famílies cristianes poden ser evangelitzadores? Com poden compartir, anunciar la bona nova de Jesús? A través d'aquest primer moment de reflexió amb el Robert Roche i la Maria Gràcia Vallès, la seva esposa, d'un segon moment de diàleg per grups que farem. Hi ha un bon grup d'animadors aquest any, hi ha unes 12 famílies de diversos llocs del bisbat que han col·laborat en tota la preparació, que estan preparant amb molta il·lusió aquest moment, i que, per tant, doncs, podrem junts deixar-nos sorprendre per Jesús, que ens indiqui el que representa la seva bona notícia per a les persones casades d'avui, per als pares, per als fills, per als avis, etc. No? I acabarem, si Déu vol, a la tarda, pujant junts des d'Andorra la Vella al santuari de Meritxell, on a les 4 mossèn Ramon de Canillo ens farà una breu explicació del significat i de la simbologia del santuari. Visitarem el santuari de Meritxell i a les 5 celebrarem l'Eucaristia presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric.
I com creieu que poden evangelitzar les famílies?
Acollint l'Evangeli. És a dir, això serveix i es pot dir de les famílies, però es pot dir, em sembla, per qualsevol cristià. És impossible ser testimonis creïbles si abans no ens creiem amb totes les seves conseqüències allò que anunciem. Només vivint l'Evangeli, només sent evangelis vius, quan tindrem l'oportunitat de dir el que creiem, podrem ser creïbles i podrem fer-nos entendre. Per tant, em sembla que la clau és llegir l'Evangeli personalment, llegir-lo com a família, llegir-lo junts els pares amb els fills, comentar-lo, veure com això il·lumina la nostra vida, com ens interpel·la, i en la mesura que la família viurà l'Evangeli, podrà ser evangelitzadora també cap enfora. L'evangelització a dintre, és a dir, dins del si de la família, és el que fa possible i garanteix una evangelització ad extra, és a dir, cap enfora, cap a tots els altres. A més, cal recordar que, com ens ensenya el Concili Vaticà II, recordant l'ensenyament ja de la mateixa escriptura de Sant Pau, la primera església és l'església domèstica, la casa, el domus, on hi ha persones que viuen amb Crist enmig d'elles, són església. Són església viva. Per tant, tenir aquesta consciència que cada família cristiana És una pedra viva d'aquesta església que entre tots construïm.
I en alguna d'aquestes trobades que es fan en famílies, han debatut algun punt de les qüestions que planteja el Sant Pare Francesc?
Per suposat, per suposat. Crec que el punt més important és el de l'obertura. És a dir, no hem de seguir un mètode que per molt temps, potser com a Església Catòlica, bona voluntat, hem seguit, però que no és el que toca ara, que és el d'ensenyar des de la trona. Hem de testimoniar, hem de viure i hem de compartir. I respectuosament hem d'anunciar. I hem d'anunciar aquí a tothom. I hem de compartir amb qui? Amb tothom. Vivim en una societat molt complexa, també des del punt de vista familiar. Tenim famílies monoparentals, tenim famílies formades per persones del mateix sexe que seriosament estan compartint un mateix camí de vida. Tenim famílies que estan formades per persones que s'han separat d'un matrimoni precedent, que ha estat un fracàs i que no poden tornar enrere amb aquesta opció que han fet i que en un cert moment han trobat una altra persona que els acompanyava i que han format una nova família. Famílies que desitjarien poder rebre la benedicció explícita de Déu i el reconeixement de l'Església per la seva nova família i que encara canònicament això no ho poden fer i que en molts casos, fins i tot, doncs, són matrimonis que van fer un primer matrimoni canònic per l'Església sense una fe gaire clara, que per tant es van casar per l'Església, que després aquest matrimoni per l'Església va fracassar, que després van retornar la fe o van trobar la fe i van fer un compromís com a cristians i que aquesta nova família, que encara no ha rebut la benedicció explícita de l'Església, és efectivament una església viva perquè està formada per cristians que viuen. És una de les moltes qüestions que el sínode està afrontant i que esperem i desitgem i preguem que el nou sínode d'aquest any pugui donar una nova llum, perquè personalment estic convençut, i em sembla que és la línia del Papa Francesc, que Déu no exclou ningú. I per l'experiència que tinc també amb persones que no estan casades canònicament, però que voldrien estar-ho, i que viuen realment en la gràcia de Déu, perquè ho he vist. He vist que Déu actua a les seves vides, que puguin tenir també la benedicció explícita, el reconeixement de l'Església d'aquesta seva nova unió. Crec que acollir formalment aquests nous matrimonis no vol dir renunciar a la nostra convicció que la família és indissoluble. Però al mateix temps sabem que Déu no mira mai cap enrere. Déu mira sempre cap endavant, ens convida a mirar cap endavant. I quan no hi ha realment cap possibilitat de refer la unió precedent i quan hi ha una voluntat ferma de continuar un camí d'amor amb una altra persona, això no pot no ser beneït per Déu. Això ja és beneït per Déu. Jo ho he constatat. He constatat.
I per tant,
l'Església hauria de reconèixer i formalitzar aquestes noves unions. Em sembla que hi arribarem molt aviat. Sí, perquè és la vida que ens hi porta.
Clar.
I això no comporta renunciar a la nostra convicció que el matrimoni és un sagrament que reflecteix la unitat i la diversitat en Déu mateix. I que reflecteix la fidelitat de Déu cap a la humanitat i de Crist cap a la seva Església. Si l'Església permet als capellans que un cert moment de la seva vida, per un replantejament, pel que sigui, s'adonen que no poden continuar en l'exercici del seu ministeri i dona el permís per quedar alliberat del que comporta el ministeri sacerdotal i permet canònicament el matrimoni de preveres que no exerceixen el seu ministeri, i al mateix temps l'Església diu que el sagrament de l'orde és per sempre, i fins i tot doncs, un capellà que ha estat secularitzat sap que si es troba amb una persona en perill de mort pot absoldre en el nom del Crist. Ho ha de fer, ho ha de fer. Doncs, pensant ara en els matrimonis, no podríem dir realment que Déu vol en aquest moment que l'Església també faci una cosa semblant amb els matrimonis que molt dolorosament han vist que el seu matrimoni es trencava. Em sembla que hi ha una rigidesa en el dret canònic que no es correspon al rostre misericordiós de Déu i al rostre maternal de l'Església.
Molt bé, doncs, mossèn Cinto Busquet, hem arribat al final d'aquesta entrevista d'avui. Esperem, doncs, així que s'hagi celebrat, poder tornar-la a parlar.
Moltes gràcies.
Vagi molt bé.
Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de l'entrevista amb mossèn Cinto Busquet, continuem parlant d'altres temes. El passat dissabte 28 de març, el mateix dia del seu naixement a Àvila, va tenir lloc a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat la celebració dels 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Cepeda i Ahumada, amb una eucaristia solemne que va reunir representants de tots els membres de la família carmelitana i teresiana present a Catalunya i Balears. Va presidir aquesta celebració l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i va concelebrar l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i els bisbes de Sant Feliu de Llobregat, Lleida, Vic, Terrassa, Solsona i Tortosa, així com el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler. El pare Agustí Borrell, en representació de tots els ordes i instituts religiosos congregats, ens parla de l'obra de Santa Teresa de Jesús.
La meva conferència fa una presentació de Santa Teresa, la seva vida, la seva biografia, perquè és molt important tenir present que tot el que ella després escriu en els seus llibres, en l'obra escrita, doncs prové de l'experiència personal. Per mi el més important de l'obra de Teresa és això, que és un testimoni d'algú que no parla de Déu, de la pregària, de la vida interior, per d'oïdes o per haver-ho llegit en altres llibres, sinó perquè ella ho ha viscut en primera persona.
El pare Borrell també ens parla de la influència de Santa Teresa de Jesús en la cultura catalana.
Sí, el segon dia està dedicat a aquesta repercussió que ella ha tingut també en la nostra terra. Ella no hi va venir personalment, va fer moltes fundacions, però cap aquí a Catalunya ni a la Corona d'Aragó. Però ben aviat, de fet, 4 anys després de la seva mort, ja el pare Joan de Jesús Roca, que va ser el primer carmelita descalç català i un gran col·laborador d'ella, va tornar aquí per fer-hi fundacions de convents tant de frares com de monges, i ben ràpidament es va estendre això, l'estil de vida que ella havia començat, i també el coneixement de la seva figura, de les seves obres. Pensem que això, 6 anys després de la mort d'ella, es van publicar ja a Barcelona les obres de Santa Teresa, i a partir d'aleshores, doncs, això, el seu esperit, el seu carisma, va ser molt conegut i ha tingut sempre una gran presència. En aquesta conferència, que de fet seran dues, repassem una mica la presència històrica dels carmelites descalços i la devoció a Santa Teresa a Catalunya, i també concretament el seu influx en els escriptors, en els literats, en els sants. Per exemple, en les poesies de Verdaguer n'hi ha unes quantes dedicades a ella o inspirades en ella. És un exemple, però és una prova d'aquesta presència tan forta, tan gran que ha tingut sempre també a casa nostra.
En acabar la celebració eucarística va tenir lloc una ofrena floral a la imatge de Santa Teresa. El Diplomatari de Santa Maria d'Organyà, un conjunt documental d'extraordinari valor que reflecteix la situació social i política dels segles X i XI en aquesta àrea de la diòcesi d'Urgell i del Pirineu, ha estat presentat recentment a la Biblioteca Nacional de Catalunya, un acte que va ser presidit per l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, i per la directora de la biblioteca, Eugènia Serra. L'arcabisbe Joan Enric Vives va cloure l'acte agraint molt l'acolliment que fa la Biblioteca Nacional de Catalunya de la tasca d'investigació i divulgació que es du a terme en indrets més allunyats dels centres culturals, com és el cas del que es fa al Bisbat d'Urgell a través d'Urgèlia.
Va ser un honor per tots nosaltres que la Biblioteca Nacional de Catalunya, amb la seva directora al front, ens invités a publicar, presentar, diguem-ne, el número 18 de la revista Urgèlia, que és una revista d'alta qualitat, d'alta cultura, sobretot que vol recollir documents, història, estudis i assajos, sobre tot el que sigui referència a l'Alt Pirineu, Urgell, Cerdanya, Vall d'Aran i també Principat d'Andorra. Tot el que, diguem-ne, en el nostre bisbat pirinenc, documentalment tenim o puguem tenir. I en aquest sentit, aquesta número 18, que surt després de 3 anys, perquè és una revista que surt anual, o cada 2 anys, o cada 3, depèn de la quantitat d'estudis, etc. És una revista molt gruixuda, per dir-ho així, doncs és un número important perquè hi ha un estudi, diversos estudis, però un estudi molt important, dels documents trobats a Organyà, que vindrien de la Vall de Cabó, uns diversos, no?, que són tota la història d'aquella vall i que conté ja la llengua catalana. En aquest sentit, seria un dels documents més antics, potser el dels més antics o el més antic, que té fragments en llengua catalana. El document totalment escrit en català i que ja és no és només un tema jurídic, sinó ja és un tema explicatiu, són les homilies d'Organyà, que algú ha datat del 1204, 1202, a primers del segle XIII. Però aquest és el document, diríem, oficialment també trobat a Organyà i que es conserva a la Biblioteca Nacional de Catalunya, però ara s'uneixen en aquest estudi de Rogèlia XVIII tant documents que estan a la Biblioteca Nacional de Catalunya, una gran quantitat, que allà es van conservar gràcies a Miret i Sans als inicis del segle XX, que els va trobar i els va portar allà, els va comprar per a la biblioteca, com també part del fons documental que tenim en l'Arxiu Diocesà d'Urgell, l'Arxiu Capitular i Arxiu Diocesà. Per tant, és una oportunitat per mostrar una part de la gran riquesa de documents que tenim repartits en diversos llocs, però que provenen dels antics llocs del nostre bisbat i que estan molt ben conservats. Nosaltres no fa tants mesos vam inaugurar la nova seu de l'Arxiu Diocesà d'Urgell, vinculat a la nostra catedral i vinculat al Palau Episcopal, amb una restauració molt ben feta i molt segura, amb totes les mesures de restauració, però sobretot de conservació dels documents més actuals, no? I estem contents, orgullosos d'aquesta aportació que fem com a Església Diocesana a la cultura del nostre país i d'Andorra.
I ràpidament, l'agenda. El proper 14 d'abril, conferència de l'arcabisbe Joan Enric Vives a Vida Creixent, de Barcelona. Els dies 16 i 17 d'abril, quart congrés litúrgic de Montserrat a Barcelona. El proper dia 18 d'abril, inauguració de les obres a l'església de Baén. El proper 19 d'abril, trobada de pessebres vivents de Catalunya a Prullans, a la Cerdanya. El proper 26 d'abril, jornada de pregària per les vocacions. I el proper 1 de maig, aplec i benedicció de la restauració de Santa Maria d'Àneu a Escalarre. Així finalitzem l'agenda i també el programa Església d'Urgell d'avui. Els hem acompanyat l'Àlex Alsina, que ha estat al control tècnic, els ha parlat Carme Bonet. Que tinguin una molt bona setmana i fins diumenge vinent.